Farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al centre comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. El camí més curt cap a la bona música. Dissabtes a les 8 del matí i diumenges a 8:45 del matí sempre ens quedarà la música. L'espai on el Departament Musical de Ràdio Estel t'ofereix el millor dels millors. Aquest dissabte, especial Veus Femenines. La ruta rítmica d'aquest estiu a Sempre ens quedarà la música. Dissabtes i diumenges a Ràdio Estel. Ràdio Estel, refrescant.
Tot seguit us oferim una repetició del programa De Cap i de Nou, un espai patrocinat per Fundació Roca i Pi.
Benvinguts al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Tots sabem que fer exercici és una cosa molt saludable, ens ho han repetit moltes vegades, especialment les persones que són més sedentàries. Per aquestes persones és molt i molt bo fer exercici. Tot i amb això, a vegades no fem tant de cas d'aquestes recomanacions com caldria, i és justament en els moments que més falta ens faria fer exercici, en moments d'estrès, de molta pressió, que no trobem el moment o les ganes de fer-lo. Què ens falta per convèncer-nos d'aquesta necessitat? Ens diu Fernando Gómez Pinilla que quan mengem o fem exercici no veiem els efectes immediats, però si miréssim les nostres sinapsis ho veuríem. La prevenció és importantíssima. Doncs potser ens falta això, potser ens falta saber què passa amb les nostres sinapsis i amb la química del nostre cervell per deixar de trobar excuses i començar a moure'ns. Avui ho descobrirem al De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Parlarem avui, doncs, d'exercici i de cervell, i serà amb les persones que ens acompanyen avui. Avui ens acompanya la doctora Rosa Casafont, llicenciada en Medicina i Cirurgia, màster en Neurociències i autora de Viaje a tu Cerebro. Ens acompanya el Jordi Casado, ens porta la qüestió i l'opinió del carrer. L'Anna Rallo ens porta la brúixola. I tenim també aquí la Martina Ros, que avui el mètode checklist ens porta una novetat.
El mètode checklist per corredors.
A veure, torna-ho a dir, que no t'hem sentit.
El mètode checklist per corredors.
Ah, això és un fill del llibre mare. És un fill del llibre mare. Doncs el coneixerem tot seguit, però abans de tot anem a veure quina és la qüestió d'avui, i no oblidem també de saludar el Jordi Carretero, que ens acompanya des de control de so. Amb tots ells comencem De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Aquesta és la qüestió.
La qüestió d'avui, Jordi.
Anem a fer una miqueta d'esport, va. De bon matí... De bon matí, imagineu-vos, no?, que sortiu al carrer. Tot s'està preparant. La ciutat és a punt d'arrencar. Igual que tu, que després de llevar-te, dutxar-te i esmorzar, t'has calçat les boniques bambes que t'has comprat per aquestes ocasions. La samarreta que transpira i un MP4 que sona de meravella. Tot és a punt. El teu cos comença a notar l'esforç. Les cames estan ballant i seguint el ritme binari. 1, 2, 1, 2. I tot i trobar-te semàfors en vermell, continues fent saltironets per no frenar el teu ritme. Sues, treus l'aire per la boca, somrius. La música t'anima a seguir. Les bambes noves sembla que parlin i et diguin un quilòmetre més, un quilòmetre més, però és hora de treballar. Aquesta història o de semblants, canviant l'hora del dia o la població, o la samarreta que transpira, se succeeixen cada dia. El cos, la ment, la presència de cada persona s'activa i avui volem saber com funciona el cervell quan l'activitat física es fa present al nostre cos. Volem escoltar la veu del cervell, quines zones treballen, com ens afecta en la concentració, en l'atenció i quins beneficis podem treure de l'exercici físic. Ah, el cervell no para mai. Sembla que faci esport amb aquell ritme binari. Un, dos, un, dos. I continua sense aturar-se. Però ara ens volem aturar. Volem saber la qüestió d'avui. Què passa en el nostre cervell quan fem exercici?
Sort que t'has aturat, perquè jo ja esbufegava. Ja. Només d'imaginar-me...
Amb els cascos ja penso que era la música i estava jo.
Es nota que tu ets esportista, sí. I avui ja ho has escrit això allà amb una energia.
Amb una energia, sí senyor.
N'hi ha alguns
sí, senyor.
Que estem cansats ja, eh?
Sí? Sí. Tinc tovalloles, eh?
Jo he de prendre moltes coses del programa d'avui.
Vinga, va.
La pregunta d'avui, Jordi.
Què passa en el nostre cervell quan fem exercici?
Què passa al nostre cervell quan fem exercici? A veure si les sinapsis augmenten o no augmenten.
Oi, el que m'has dit.
Doncs vinga, anem a veure si augmenten. Anem-ho a esbrinar.
De cap i de nou.
Saludem, doncs, a la doctora Rosa Casafont, que ens acompanya un cop més al De Cap i de Nou, llicenciada en Medicina i Cirurgia, màster en Neurociències, realitza activitats assistencials i formatives amb el seu propi mètode, el mètode TABIT, orientat a la reestructuració cognitiva i a la gestió emocional i del comportament. Va publicar el seu llibre Viaje a tu cerebro, amb Ediciones B, i ja n'hem estat parlant en altres ocasions, però ens queden moltes coses a aprendre i per això l'hem tornat a convidar. Benvinguda de nou al nostre programa, doctora Rosa.
Hola, bon vespre a tots.
Tu ets de les del Jordi o de les meves? De bon matí ja et calces aquelles boniques bambes que ens ha dit el Jordi, que ja cal que siguin boniques, sí. per tenir ganes de posar-se-les a aquella hora, sí. O de dir no, jo escolta, xinutxano.
A vegades de bon matí i a vegades de bon vespre,
però
cada dia s'ha de fer exercici cada dia mínim 20 minuts.
Amb això no hi ha concessions.
I millor no. I ara en parlarem de per què no, I millor a partir de mitja hora. Això és salut física, emocional i mental.
Emocional també, perquè en el llibre,
emocional...
en el teu llibre, és molt curiós que en aquest conjunt d'eines que tu en dius llum a l'instant, que són les, sí. de la dimensió emocional, allà poses, sí. l'esport, a la dimensió emocional, sí. res de dimensió corporal, ni accions, no, sí, dimensió,
sí.
emocional.
Sí.
Per què?
Perquè, a veure, l'emoció és la primera cosa que canvia. Com ara el Jordi explicava, amb aquesta història que de seguida ens hi hem ficat, hem visualitzat estar al carrer amb les bambes tan boniques i fent esport, no? La primera cosa és l'emoció. L'emoció, si tu poses l'atenció en que aquest exercici et crea benefici, és la primera cosa que notaràs a canviar.
Per tant, potser si ens costa, el primer que podem fer és visualitzar, de dir, escolta, després ens sentirem millor.
Sempre. I no només després, durant l'exercici. Si tu li dones una mica de marge, ja tens el temps suficient per notar els canvis emocionals. Hi ha un moment, quan arribes als 20 minuts normalment, ja dius, coi, ja sembla que podria continuar sense massa esforç.
Ara ja anava a dir, però a partir de quan això? A partir dels 20 minuts, els deu primers minuts fan patir una mica,
Si ho fas regularment, no. Llavors, del que es tracta és fer-ho progressivament.
Quant de temps tens que estar fent exercici durant 20 minuts perquè al cap d'aquest temps els 20 minuts siguin satisfactoris? Aquí també està el...
Satisfactoris, no? Emocionalment?
Perquè, físicament,
clar,
i tot?
Perquè, no, clar, és diferent.
Al principi, quan un comença a fer exercici,
sí.
és dur. 20 minuts, uf.
És dur, depèn de per què. Per exemple, els beneficis en el cervell, els 10 minuts de fer exercici, estiguis habituat o no, ja comences a sintetitzar un factor de creixement nerviós. Per tant, el benefici ja el tens en el cos.
A veure, comences a sintetitzar,
sí.
un, com has dit això?
Factor de creixement nerviós.
Què vol
que
dir
és
això?
El BDNF. Uh-huh. Llavors, en parlarem perquè a mi m'agradaria donar-vos una mica d'estructuració dels canvis que es produeixen, més que de parlar de factors aïllats.
Perfecte.
El BDNF és un factor de creixement, per acabar-ho d'arrodonir ara, que el que fa és estabilitzar que les neurones puguin seguir creixent i diferenciant-se.
És això de la sinapsi que deia aquesta frase que hem llegit abans, sí, i que l'hem treta del teu llibre, eh? El sí. Fernando Gómez Pinilla deia, quan mengem o fem exercici no veiem els efectes immediats, però si veiéssim, si miréssim les nostres sinapsis, les connexions de les nostres neurones, sí, veuríem canvis, eh? I sí, aquesta sí, prevenció diu que és importantíssima. Sí. És això que ens explicaves ara.
És això, és això.
Escolta, potser si tirem una mica enrere, en l'últim programa en el qual vas estar amb nosaltres, vam parlar de l'estrès i ens vam fer servir una metàfora que a mi m'agrada molt, que és allò de la dutxa química negativa.
Sí, sí.
Aquesta dutxa química negativa que tenim, tota la química que es passa en el nostre cervell quan estem estressats, quan estem donant el 110% i, per tant, i de manera sostinguda, i per tant no arribem i anem deteriorant el cos i tot això,
sí,
tot això canvia amb l'esport?
Totalment.
Anem a veure com.
Molt bé. Continuo?
Sí.
Perfecte. Em pensava que volies introduir música i jo per això m'esperava.
No.
Continuo.
Explica'ns-ho això. A veure, què passa en el nostre cervell?
Fixeu-se. Passa a totes les edats. De nens, durant el desenvolupament, d'adults i de grans, de vells també. O sigui, els canvis estan comprovats. I els canvis són a nivell molecular, que ara explicarem què vol dir això, a nivell estructural i a nivell conductual i emocional.
A veure, molecular.
Molecular. Estructural.
Estructural.
I a nivell conductual i emocional.
Uh-huh. Doncs anem pel primer.
Molecular. A nivell molecular, quines molècules del nostre cervell canvien quan nosaltres fem exercici o s'incorporen, n'hi ha més, hi ha dutxa química d'aquestes molècules. El BDNF, que és aquest factor de creixement nerviós, perquè ho entengui els nostres oients, les neurones tiren cables cap als teixits diana, que és on han d'anar, per fer una funció. Aquests teixits diana són els que s'encarreguen de crear aquest BDNF per mantenir que aquesta sinapsi, que aquesta unió amb el propi teixit sigui funcionant i la neurona se segueixi diferenciant i creixent, si cal. Llavors, aquest factor de creixement nerviós està comprovat que si fem exercici el fabriquem, si no en fem, deixem de fabricar-lo. Això el Fernando Gómez Pinilla ho diu així de clar. I, a més, l'exercici intens el provoca amb mesura i està associat directament a l'aprenentatge i la memòria a curt termini. O sigui, imagineu-vos.
És a dir, que si fem esport, el que és aprendre les coses, estar desperts, la concentració, tot això també millora.
Millora.
I si deixem de fer esport o realment fem molt poc exercici, tot això es va...
Clar, es va mermant.
Es va deteriorant.
Sí, es va mermant. Però no només el BDNF, sinó que sintetitzem adrenalina, noradrenalina i dopamina, també, que són neurotransmissors relacionats amb la memòria. La dopamina, per exemple, ens dona aprenentatge a mig termini. L'adrenalina a llarg termini.
Quan diu sintetitzem, vol dir que el deixem anar, que l'alliberem?
Sí, que la fabriquem i l'alliberem.
Per tant, dutxa química de tots aquests neurotransmissors, sí, que aquests són bons.
Tots bons.
Aquests no són tòxics com aquells
de
l'estrès.
No, cap ni un. I encara ens en falta un. Vinga. De molt important, que són les endorfines. Ah. I fixeu-vos...
Que aquestes són les que diuen les de la felicitat.
Exacte. Però no només ens aporten felicitat perquè ens fan sentir bé...
Eufòrics o alegria, d'això.
Sinó que formen part del que en diem el sistema opioide endogen, que vol dir el sistema que es cuida de disminuir el dolor. I no només ens disminueix el dolor, per tant, en persones grans és essencial això, i en persones que estiguin malaltes, sinó que, a més, fabriquen indirectament dopamina, que era la de la memòria a mig termini, i, a més, ens potencia el sistema immunitari, o sigui, rodó.
Tot el que fabriquem així diem, ja no cal que ens ho prenguem amb pastilles ni històries ni coses rares,
no,
eh?
No.
Tot això ja ho fem nosaltres, fet a mà a casa.
Som la fàbrica.
Tenim la fàbrica de química a casa. Ui, per què?
Vaig a posar-me el xandall i ara vinc jo, que... I ara vinc.
Poses sobretot això de les bambes boniques, que m'ha fet molta gràcia, sí, de les boniques bambes,
I a veure, Jordi,
ja vindré.
Estem en el primer apartat.
Aquest, o sigui, estem només a nivell molecular.
Moleculars.
Amb això ja n'hi hauria prou per dir, escolta, fem esport.
Tinc ganes ja, jo tinc el Jordi.
Però encara n'hi ha més.
I fixeu-se, i ho fem molt resumit perquè puguem participar-hi tots. A nivell estructural. Neurogènesi, què vol dir? Fabricació de noves neurones. Angiogènesi, que vol dir fabricació de nous vasos. Sinaptogènesi, fabricació de noves sinapsis. I això a nivell d'estructures de memòria, com l'hipocamp, que és el que es cuida de la nostra memòria operativa, la memòria de treball, intervé, i intervé també en la memòria episòdica dels fets que ens han passat. S'ha associat canvis estructurals de l'hipocamp i creixement d'una zona que es diu gir dentat, que és on es fabriquen les neurones, al fer exercici. Fins i tot amb iaios de 75 anys, s'han fet estudis d'això.
Neurogènesi, angiogènesi,
sinapsis... I sinaptogènesi, que vol dir gènesi, més connexions.
Gènesis, creació. Això vol dir que Déu, quan va fer la Terra, devia estar fent exercici, no?
Ho devia fer fent fúning, escolta'm tu. Ben segur d'això que sí.
Com va ser set dies corrent.
Va ser molt efectiu. Però fixeu-se, jo suposo que en aquest descans visualitzava com feia exercici, perquè ben segur que
això... Per tant,
això...
tota la construcció de noves, de noves sinapsis...
De noves neurones, i a més, les cèl·lules de la glia, que són les desconegudes per a la població general, que protegeixen les neurones perquè el nostre cap funcioni bé. Fixeu-vos, si de neurones en tenim X, que són 100.000 milions, 80.000 milions, de cèl·lules glials en tenim 10 vegades més. És una bestiesa. Aquestes cèl·lules transformen el seu volum i funcionen molt millor quan fem exercici. També està comprovat.
Aquestes són aquestes que serien com el plàstic que recobreix si fossin...
No, el plàstic és la mielina, que té relació amb la velocitat de processament. No t'ho perdis. Els canvis...
No l'enganxarem per enlloc.
No.
Els canvis conductuals, per què es produeixen? S'ha observat, i ara passem al tercer apartat,
El de la conducta i de l'emoció.
En la conducta, els canvis cognitius estan més que demostrats. Sobretot en període de desenvolupament és molt important, perquè el nostre cervell s'està construint, s'estan construint les estructures, i a part de crear l'hàbit, també modifiquem aquestes estructures. Per tant, tots aquests beneficis que estem dient en el nen ja es produeixen, quan creix. Què passa amb les conductes? Aquí hauríem de diferenciar diferents tipus de nens, perquè, per exemple, els nens que estan diagnosticats d'hiperactivitat, aquests els deixarem de moment a banda, però amb el nen en època escolar necessita fer esport. No ho ha de desitjar, però és que ho necessita, perquè els canvis que es produeixen són tots bons. Velocitat de processament cerebral, que va relacionat amb la mielina que recobreix, que és el que tu deies. Les cèl·lules glials són cèl·lules similars a les neurones, que n'hi ha unes que fabriquen mielina, que per això poder has pensat en l'exó que té mielina, n'hi ha altres que són el nostre sistema immunitari i n'hi ha altres que tenen altres funcions que no cal parlar-les ara aquí, no? Totes aquestes cèl·lules també augmenten de volum i protegeixen i eliminen les coses que poden embrutir el medi perquè les neurones respirin i funcionin bé. Aquestes cèl·lules glials ho eliminen, d'acord? A nivell cognitiu, totes les funcions executives milloren, com la capacitat d'inhibir impulsos, com l'empatia, com la velocitat de processament de la informació, com tot el que és interacció social, la planificació. Clar, dius...
Gairebé que no queda res.
Fixeu-se. I a més, què passa? Que quan tu això ho fas des de petitó, com que el cervell es va transformant, estàs creant tota aquesta capacitat perquè d'adult eviti malalties. O sigui, quan nosaltres fem exercici de nens, s'evita angoixa i depressions a edat adulta, tenen més resistència, el cervell té més resiliència a edat adulta, els nens amb hiperactivitat els hi va molt bé i tenen menys estrès i menys depressió, hi ha menys recaigudes amb gent que pot haver estat enganxada a cocaïna, perquè hi ha una modificació d'uns receptors escorça prefrontal i això també s'ha comprovat, amb trastorns alimentaris. O sigui, si quan he entrat aquí us he dit és bo fer exercici, és, jo me'n convenço cada dia i ho comprovo. Després d'haver fet una mica d'exercici, ho notes, tens una disposició diferent i n'hem d'estar més que convençuts. Cada dia i tothom, des de les escoles fins als casals d'avis, tots haurien de fer exercici.
Les persones grans, ens comentaves tota aquesta part doncs, també de creixement estructural, etc. Continuen creant cèl·lules noves, sinapsis noves? A vegades sembla que dius, de gran ja el cervell en aquest sentit ha de viure de tot el que, de totes les connexions fetes anteriorment,
sí.
O no? Continuen.
No, continuen. O sigui, la capacitat plàstica la tenim durant tota la nostra vida, que això és crear sinapsis i connexions de capacitat. De petit se'n té molta, molta, molta. Per diferents funcions ja sabem que hi ha finestres tancades, que es diu així. Per exemple, per als idiomes, nosaltres tenim molta més habilitat fins als 7 anys. Hauríem, l'altre dia, el meu professor Ignasi Morgado Bernal, que si sent aquest programa sentirà que parlo d'ell, l'altre dia en un curs ens ho recordava, no? Hem de fer estudiar idiomes als nens quan siguin molt petitons perquè són capaços d'estudiar els idiomes com si fossin la llengua materna fins a una certa edat. A partir d'aquí ja no tenim tanta capacitat, no ho fem igual de bé, però sí que ens estimula la creació de noves neurones a l'estudiar llengües. Per tant, de petits en tenim molta, d'adolescents hi ha un rebrot dels 7 als 10 anys, que s'ha comprovat darrerament, hi ha poda de circuits i creació de nous circuits dels 7 als 10 anys, i llavors en l'edat adulta en seguim tenint i anem perdent a la vellesa, però és estimulable. Amb l'exercici l'estimulem perquè quan canviem estructures també potenciem sinapsis. Per tant, fem més fortes aquestes connexions i en fem més. Això vol dir que si faig exercici, que si llegeixo, que tinc, si tinc relació social, si veig aigua, si m'alimento bé, tot això afavoreix que el meu cervell i que el nostre cervell i que els cervells dels avis estiguin més sans.
Tot això ens porta a aquests beneficis de les coses saludables una mica que sempre hem sentit a dir, el que passa que el saber-ho i entendre també què passa amb el nostre cervell des d'aquest desgranar punt per punt què passa per dintre, doncs ens dona encara un motiu més per creure i per veure com funciona tot això i com que realment cal, no? Com
clar, realment és positiu. És que per la nostra educació també estem acostumats a que sempre demanem el per què de les coses, no?
Ens han de convèncer.
I fer dogma de fe, doncs no ho fem amb tot. I l'exercici ja ho sabem, que és bo, però ho deixem passar. I no pot ser, no pot ser, és molt bo. Home, el meu sistema formatiu ja és aquest, sempre a partir de l'autoconeixement, perquè les persones puguem entendre el per què diem les coses. No diem les coses perquè nosaltres ens sapiguem més o tinguem el do de la raó. No, és perquè hi ha un fonament perquè això succeeixi.
A poc a poc anar-ho entenent ens ajuda doncs, també a tenir més motius, a trobar menys excuses per dir, bueno, això ho diuen, però escolta'm, no n'hi ha per tant. Sí que n'hi ha.
Sí que n'hi ha.
Anem a veure què ens diuen l'opinió del carrer.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Opinió que avui ens ve de...
De l'Eixample. He anat a un parell d'escoles, doncs hi ha molt jovent i molt entrenador, i a veure què ens han dit.
A veure què ens han dit des de l'Eixample de Barcelona.
Doncs avui a l'opinió del carrer, quin exercici fa i com el fa sentir?
Bé, doncs jo faig hoquei patins, també de tant en tant vaig a córrer, però principalment hoquei patins. I bé, aquest esport el faig des de, no ho sé, des de primer de primària o segon, la veritat ja no me'n recordo.
I què és això que et fa sentir al practicar el hoquei?
Doncs ara mateix em fa estar... Abans era com una competició, era algo per la qual em feia sentir com capaç de fer coses. Ara és més aviat una diversió, tot i que dins de l'àmbit competitiu també, és més una diversió i acabar amb el cos tranquil. És una sensació bastant diferent ara mateix.
Doncs jo faig patinatge artístic com a entrenadora. Jo vaig començar molt joveneta, vaig fer l'esport jo mateixa, vaig ser campiona d'Espanya i després vaig entrenar en un club i del club he agafat les escoles i molt bé, jo disfruto moltíssim i fins que pugui, doncs ho faré.
Hola, em dic Martí, practico el futbol i el bàsquet perquè m'agraden molt i aquests esports em fan, sí, fan sentir, doncs, estic amb els amics i tinc un rato després de classes, doncs, temps per jugar i una mica fora de deures i bueno, això em fa sentir millor, sobretot amb els entrenos, doncs, que m'ho passo molt bé.
Hola, em dic Joel i l'esport que practico és el bàsquet. Em fa sentir molt lliure i també m'agrada molt fer-ho amb els companys perquè és un esport d'equip i és molt important el companyerisme. Després faig sortides els caps de setmana amb la meva família, amb bici, al parc de Ciutadella o al parc Güell a vegades i si puc vaig a Cos Bocaixó.
I quan vas amb bici què sents quan estàs allà pedalejant?
Lliure i em noto l'aire a la cara que em fa sentir molt bé i si em trobo una mica malament doncs em trobo millor.
Ejercicio no hago mucho, de tanto en tanto cojo la bicicleta. La verdad es que cuando uno hace y se mueve y hace un poco de deporte, se siente muy bien consigo mismo.
Tot això és el que ens deien, sentir-se bé amb un mateix, sentir-se lliure, sentir tranquil·litat, diversió, també hem sentit, i relació social. Tot això ho porta a l'esport?
Tot això ho porta, i m'ha agradat molt aquest petitó, que bé, semblava que estés aquí, eh? O sigui, el joc i la satisfacció també aporta doncs, que es consolidi l'hàbit i que la relació social es potenciï, no?
Qualsevol exercici?
No. A veure, està més demostrat amb l'exercici aeròbic.
Què vol dir exercici aeròbic?
Exercici aeròbic és córrer, és nedar, és fer bicicleta, és fer aiguagim, és fer atletisme, perquè podem córrer nosaltres per qualsevol lloc, però els atletes... I l'intens també provoca aquests canvis, però s'ha demostrat que l'exercici... Els avis, per exemple... No poden fer exercici
clar,
intens, fan exercici aeròbic, que consumeix oxigen, caminar de pressa, això ja va bé, ja és exercici aeròbic, aquest és el que dona millors beneficis.
Per tant, tot el que sigui sostingut, sí. Sostingut 30 minuts, ens parlaves.
Sí, millor 30. En 20, si aconseguíssim 20 diaris, ja és suficient.
Ja seria suficient. 20 minuts cada dia.
Cada dia.
Cada dia. Diumenges també,
Sí.
No hi ha descans.
No. Diumenge hi podeu anar fora amb la bicicleta.
Qui fa esport per aquí? Tu en fas, Anna?
Jo fins fa relativament poc corria. Ara el que faig és caminar. Camino bastant.
Em pensava que anava a dir, ja he arribat. Abans
ja
corria.
Sí, ja he arribat i ja no cal que
ja corri més. Ja he arribat, ara camines. La Martina sí.
Jo sí que faig, cada dia.
I ara ens explicaràs què, després ens explicaràs què, perquè em sembla que ha estat amb el llibre, amb aquest llibre que ens presentaràs avui, que has canviat de...
No,
ja em feies abans,
des de petita.
Des de petita,
sí.
Vale.
Tu... Sempre he anat fent algun esport o altre.
Deixem-me amb l'incògnita quin esport fa la Martina, després ens ho explicarà el Jordi.
Jo també.
Però tu bàsquet, no?
Jo bàsquet, clar, i federat, i sempre esports d'equip. Jo individuals, el tennis és l'únic que m'ha seduït. Mm. Però la resta sempre companyerisme, tots aquests... valors i aquestes actituds, sempre m'ha agradat
també.
Més.
L'esport d'equip porta molts més beneficis que l'individual perquè hi afegeix tot el tema de la interacció.
Clar, social, tota la interacció social.
I emocional, i d'autoconfiança, i el respectar l'altre, o sigui que ajuda moltíssim. Ara bé, l'incís que abans havíem fet amb els nens d'hiperactivitat i dèficit d'atenció, el que s'ha vist és que va molt més bé esports que depenguin només del tutor que els ha d'orientar perquè els hi costa de seguir el ritme dels altres nens o arts marcials,
Per tant, acompanyar-ho
bé. Perquè l'instructor té l'ètica de...
L'autocontrol.
De l'autocontrol. Sí, senyora. És per això.
Escoltem una música que hem triat per avui, a veure si la reconeixem, a veure si la podem anar sentint ja de fons. A veure si sona, la sentim. Ja comença. Què és això?
Vinga, va, us deixo dir.
Aquesta és la música que ens ha triat la doctora...
Estem a la platja?
Rosa Casafona avui. On tenim, Jordi?
Estem a la platja, ara.
A la platja?
Corrents, no?
Corrents.
Sí, platja, penseu en platja. Us suggereix platja, aquesta música?
Em sembla que...
Vista d'atletisme, platja...
Sí, em sembla que et falta veure una pel·lícula, Oriol.
No, home, no, jo ja sé quin és, ja sé qui és, us estic posant a prova a vosaltres. Vinga, va, l'encenador.
Què vol dir l'encenador?
Home, és una pista. Llum, és una pista.
Però si la sabem tots, no?
Doncs vinga, va, a de 3. 1, 2, 3.
Carros de foc.
Ah, això, carros de foc. Per què hem triat aquesta? Per què has triat aquesta, Rosa?
Home, perquè té una connexió amb la superació a través de l'esport impressionant, no?
Sembla que ens estem bellugant tots ja.
Sí. A l'MP4 l'hem de tenir aquesta.
Home, però aquesta és per començar.
Per començar. Sí.
Doncs vinga, va, l'anem escoltant una mica i ens anem movent. Anem donant voltes per aquí a l'estudi. Vinga, va.
A Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Avui, de cap i de nou, parlem d'exercici, parlem de què passa en el cervell, en el nostre cervell. Quan fem exercici, n'estàvem parlant amb la doctora Rosa Casafont i ara anem a que l'Anna Rallo posi en marxa la brúixola.
De cap i de nou, la brúixola.
Una frase d'aquelles que ens fa perdre el nord.
Qui va amb un coix, a l'any coixeja.
Qui va amb un coix a l'any coixeja. Això és allò que en castellà diríem dime con quién vas.
I te diré quién eres.
Exacte, una mica això, no?
Sí.
Diríem, segons amb qui t'ajuntes, doncs al final tot s'enganxa.
Clar, aquí em preguntaràs per què amb això dic que perds el nord. Ja saps que a mi m'agrada mirar-me les frases molt, molt, molt primmirades.
Doncs vinga,
aquesta frase
primfila,
sí que porta la seva part de veritat, perquè en certa mesura nosaltres som reflexe dels nostres pares, de l'educació que ens han donat, dels ambients que hem anat freqüentant.
En els quals ens movem.
Clar, tenim moltes coses també compartides amb els nostres amics, fins i tot a vegades que dius, no, amb aquest amic no m'hi assemblo gens perquè jo sóc molt pija i l'altre és molt hippie, o a l'inversa, però tot i així segurament hi ha valors importants que tots dos
s'han trobat en allà,
exacte,
no?
S'han trobat en comú. Però penso que aquesta frase ens pot portar a perdre el nord en el moment en què pot arribar a encasellar. Això és una cosa que en certa mesura fem tots, encasellem en estatus socials, encasellem en patrons socials, encasellem en cultures o fins i tot en maneres de fer. Esperem en certa mesura que, per exemple, si has crescut en un ambient violent, siguis tu també violent. O, evidentment, això és més probable, no?, que si has crescut en un ambient violent, tu acabis sent més violent. Però no té per què ser així. És a dir, que tu cossegis, que vagis amb algú que cosseja, no vol dir que l'any, inevitablement, tu acabis fent el mateix.
I penso que això... una cosa és marcar tendències o predisposicions, i l'altra és que realment això es doni sempre.
Exacte,
no? Que la persona, sempre hi ha una possibilitat de sortir d'una sèrie de factors que en un cert moment l'envolten. Anem a veure, doncs, aquesta alternativa.
Mira, avui us presentaré el Félix Verdejo.
Aquest és conegut.
Aquesta és una història que pot estar més o menys a l'abast de tothom a través de les xarxes o de premsa especialitzada. El Félix Verdejo és boxejador, nascut el 1993 i, per tant, ara deu rondar els 20 anys, si no els té ja. Ell és originari de San Juan de Puerto Rico, és a dir, de la capital de Puerto Rico, i es va criar en una de les barriades més castigades per la delinqüència, la prostitució i les drogues. De fet, a nosaltres segurament no ens sonarà el nom, però ella es va criar a les Gladioles, o les Gladioles.
És un barri o una zona...
Sí, era una zona residencial, de fet és un conjunt, o era un conjunt de quatre edificis que agrupava unes 700 vivendes. I en aquestes vivendes s'agrupava, doncs, era segons la policia un punt vermell
de conflictes.
Sí, allà hi havia tota mena de violència, de delinqüència. Doncs ell va créixer en aquest ambient. Ell, tot i així, l'ambient, l'esport sempre ha format part de la seva vida, perquè dintre d'aquest complex hi havia el que ells anomenen canxes de deporte, que són, bueno, bàsicament eren pistes de bàsquet i de béisbol, amb el qual ell, des de petit, sempre havia practicat molt esport. Però, clar, per les coses bones i per les dolentes, ell representa que estava moltes hores al carrer. Ella, des de petit, feia vida en aquests passadissos dels edificis, en aquestes canxes de deporte, i, clar, això, per una banda, anava molt bé, perquè ell practicava molt esport, però, per l'altra banda, també feia que ella, des de petit, per exemple, hagués conviscut amb bandes de delinqüent i veient la droga passar molt a prop seu. Ell confessa que en certa mesura es va començar a barrejar o que es va començar a introduir en aquest món amb males companyies. A ell li agradava molt estar al carrer, li agradava molt estar a casa dels seus amics, li agradava molt fer malifetes ja de diferents graus, però també tenia la sort que li agradava molt l'esport i que era bo fent esport. Feia boxa, feia bàsquet, feia béisbol. Ell va començar ja des de molt petit amb el béisbol. De fet, semblava que apuntava maneres i que podia ser bo i que podia ser una bona sortida per ell, fins que un dia va tindre una lesió que el va deixar fora, una lesió al turmell que el va deixar fora de competició i no va poder seguir fent el béisbol. Però ell va tindre sort, perquè un dia, jugant amb una d'aquestes canxes de deporte, que diuen ells, un company d'aquesta barriada li va començar a tirar pedres. Va començar a molestar-lo.
Sí. Va tenir sort.
Va tenir sort.
Caram, quina sort.
Va tindre sort perquè la intenció que tenien tots dos al cap d'una estona era de barallar-se a base de cops de puny. Però va mediar el pare d'aquest altre company i els va dir, escolta, si això ho heu de fer, millor poseu-vos uns guants de boxa i feu-ho amb un ring, solucioneu el problema amb un ring. Clar, això potser a nosaltres ens sembla molt fora de lloc. Sí, ja et veig la cara que fas.
No, em sembla, no, està bé, és a dir, si t'has de pagar, doncs el fes-ho professionalment.
Clar, és una, vulguis o no, clar, és una forma molt agressiva de solucionar un problema, però si ens mirem al barri i la situació en la que ell va créixer...
No, veient el context...
Clar, solucionar-ho a partir de la boxa, doncs, vulguis o no, té unes normes i per tant, no, ell ho havien de fer...
Emmarques el context.
Exacte,
sí, sí.
Era una manera relativament neta de solucionar aquell conflicte. El Fèlix va resultar que tenia una mà i un braç fantàstic per fer boxa. I a partir d'aquí va començar a entrenar fort. Ell no té cap dubte de que fer aquest esport, que després la Rosa ens comenta si la boxa, perquè això també hi ha gent que diu que sí, gent que no, tot i que està acceptat com a esport, ell no té cap dubte que la boxa el va ajudar a sortir d'aquest camí de delinqüència en el que ell confessa que ja hi tenia ben bé un peu.
O sigui, d'alguna manera ell va canalitzar mitjançant la boxa, tota aquesta ràbia interior o aquesta necessitat d'alguna manera doncs, de treure l'energia, de relacionar-se des d'aquí, potser.
Ell tenia físicament aquesta capacitat, també va tindre molta ajuda, els seus entrenadors l'anaven a buscar diàriament per fer aquest entrenament. Tots els entrenadors que ha tingut confessen que els hi feia por anar a buscar-lo perquè era un barri on feia por entrar-hi perquè era molt violent, però tot i així ell també va tindre aquesta ajuda. Per nosaltres potser se'ns fa estrany pensar-hi, perquè la boxa en principi ens sembla un esport que és molt agressiu i sembla com si precisament hagués tingut que fomentar la delinqüència o l'agressivitat, no?, en aquest barri. Però va ser tot el contrari. El Fèlix es va començar a dedicar plenament a la boxa a partir dels 15 anys i això que us deia, no té cap mena de dubte de que la boxa l'ha ajudat moltíssim a superar aquesta fase de la seva vida. Ell, malauradament, diu que hi ha molts companys seus que sí que van seguir per aquest camí de delinqüència, diu que fins i tot ha vist morir amics seus en el carrer per culpa d'aquest món, però ell, ara, totes les persones que el coneixen el descriuen com una persona molt humil, molt disciplinada, no és gens agressiu i sobretot és una persona profundament creient, és a dir, que ell diu, jo boxejo en el ring, però fora no practico aquesta violència ni i tota aquesta vida passada és realment és algo passat.
Què n'hem d'aprendre? Què ens hem de quedar d'aquesta història del Félix Verdejo?
Mira, el Félix és l'exemple de clar de que és possible fer les coses d'una altra manera. A mi sempre hi ha una frase que m'agrada molt, que és que no hi ha res escrit, és a dir, tu saps que demà sortirà el sol i saps que si tires una cosa, aquesta caurà inevitablement a terra, però en el futur de les persones no hi ha res escrit. En lloc està escrit que si neixes i creixes en un ambient amb violència, hagis de ser una persona violenta. O en lloc està escrit que si el teu pare ha sigut maltractador, tu també ho hagis de ser. I jo penso que això és una cosa que hem de tenir tots molt en ment, tant nosaltres en primera persona com a nivell social, de no anar tancant aquestes portes, no? Que no hi ha res tancat i que sempre hi ha altres oportunitats, que el canvi és possible.
Per tant, de la frase inicial que hem dit, si vas amb un coix...
Qui va amb un coix, l'any coixeja.
Coixeja, exacte. Ara, la canviaríem per...
La vida és un món d'oportunitats.
La vida és un món d'oportunitats. I segurament l'esport, aquesta és una història de canvi, de transformació personal mitjançant l'esport, però segurament en trobaríem moltíssimes. No sé si la doctora Casafont, això de la boxa, què en pensa de la boxa?
A mi no m'agrada la boxa, eh? A mi no m'agrada res que on es pugui veure que es fa mal a l'altre, eh? Jo, això de donar cops a una persona que sangni, que s'infli, no, és que a més ho pateixo, no la puc ni veure la boxa, eh? Jo he de pagar, si surt per televisió un combat de boxa, jo l'he de pagar, perquè em revoluciono internament, no l'assimilo, eh? Jo entenc que al Félix li anés tan bé, perquè segurament va canalitzar l'agressivitat que ell tenia, la va canalitzar d'una forma...
Reglada, sí, podríem clar. Dir, no, amb un marc
amb
contra...
límits,
amb uns límits.
I amb uns límits i aquesta impulsivitat que ell tenia i segurament la testosterona que devia fabricar, més a l'entorn que el condicionava, perquè em sembla fantàstica la reflexió inicial, Anna, és un món d'oportunitats, sí que és cert que l'entorn ens condiciona, però no ens determina, i per tant aquesta determinació l'hem de marcar nosaltres, no la nostra vida, i em sembla una reflexió genial.
En el cas de l'esport, quan hi ha excessos, quan allò que dius, bueno, una cosa es corre mitja hora, o... però quan ens passem a l'altre extrem, donem això, portem dolent, a molt de temps, a moltes hores,
sí.
O fins i tot alguns tipus d'esport, per exemple, doncs, això de les peses, o aquest tipus que no són pròpiament aeròbics, ens deies que ens recomanaves sobretot el tipus d'esport, d'exercici aeròbic. Què passa amb aquests altres tipus d'esport i què passa en el cervell així ràpidament? O sigui, es
també,
produeix
també.
Tot això?
No? S'han produït també, s'ha vist també que produeixen beneficis, tot i que se'n veuen més amb l'esport aeròbic. Això no vol dir que l'esport anaeròbic no els produeixi, que sí que els produeix. El fer peses és bo si es fa de forma regulada, eh? I evidentment aquí ha de ser un esport dirigit per professionals que sàpiguen orientar-te de com has d'entrenar el teu cos per no fer-li mal, perquè el cos se li pot fer mal a través de l'esport, és evident. Totes les masses piquen, deia el meu pare, no?
I llavors, quan hi ha massa esport, quan ens passem de la ratlla amb l'esport, a nivell també químic en el cervell, és excessiu el que es produeix o el desgast, en tot cas, és més aviat físic, corporal?
A veure, quan ens passem de l'esport, bàsicament,
quan ens ratlla,
acidifiquem. Què vol dir? Creem radicals lliures.
Com has dit això?
Acidifiquem.
És,
creem un mitjà àcid en el nostre organisme.
D'acord, de la paraula àcid, d'acord.
Llavors, l'acidificació dels teixits els destrueix i destrueix neurones. Les neurones, a l'envellir, la primera cosa que pateixen és un estrès, i es diu així, estrès oxidatiu. Llavors, es moren. I, evidentment, un excés d'esport ens provocarà una merma de totes les capacitats.
Però, a més, també ara en sabem la causa química.
Sí, aquesta seria... Exacte,
està bé,
molecular.
Exacte, sí.
Seria
sí.
Molecular.
Molt bé. Continuem. Mètode Checklist.
De cap i de nou, el mètode Checklist.
Ens ha quedat la incògnita de quin és l'esport que practica la Martina. No sé si ho sabeu els altres, ho sabeu? El Jordi ho sap, quin esport practica?
La que tinc ara.
El d'ara no.
El Jordi Carretero ens diu esgrima. Jordi Carretero des del control de diu esgrima, ens fa així mal dit.
És un dels que no he practicat mai.
Què diu?
Dansa?
Sí, dansa l'he practicat.
L'he practicat, ara però no és l'actual. El Jordi ara. Què diu?
Pàdel.
No. Mai.
Mira, ja en tens un.
Jo diria que corre, no?
Corre, si has fet corre ho faig últimament, sí.
I però aquest és el que has fet sempre, és el teu esport?
No, corre, vaig a córrer perquè la meva parella corre i em va insistir en que anés a córrer i mira, per coincidir una estona, o corres o no m'obres el pèl.
Així, però aquest és el teu esport ara actual o n'hi ha algun
no,
que sigui més?
No, faig camino també, camino el que deia la doctora Rosa Casafont, camino ràpid, faig caminades així bastant llargues i bicicleta, vaig a nadar, vaig alternant, però faig sí, una mica
sempre,
de tot.
Sempre has fet, sí, has sigut esportista.
Sí, sí,
i per
sempre.
Això vas fer un fill en el mètode checklist, en el llibre mètode checklist, per això la Natàlia i tu vau fer un fillet que es diu... Checklist per runners?
Checklist per runners. No per aquest motiu, però sí, és veritat, no?, que vam pensar que... Una de les coses en les que la gent fa moltes llistes és amb el córrer. Els runners són molt metòdics.
Els runners són els corredors, sí, els que fan footing, sí, els que corren...
Tots els esports suposo que tenen un mètode, però els runners en concret són molt metòdics i a més els runners perquè ja tenen objectius també de bastant alt rendiment i necessiten fer rutines, necessiten fer-se dietes... es posen objectius, es fan llistes de tot, de fet, de tot, absolutament de tot.
Per tant, atenció a tots els runners que ens estiguin escoltant, sí, o totes aquelles persones que els agradi fer aquest tipus d'esport o aquest esport, doncs tenen amb un llibre totes les llistes que necessiten, 100
llistes,
no se les acabaran.
No, són 100 llistes sobre moltes coses, sobre dieta, sobre aliments per tenir sempre a casa, sobre estiraments, sobre llibres per llegir de cultura runner, sobre música... sobre motivadors, o sigui, de quina manera et pots motivar tu per fer esport. En aquest cas és per corredors, però també pot servir per
altres esports. Clar, segurament moltes llistes es poden traslladar,
clar,
no?
Algunes es poden traslladar, altres no, després també de rutes, de pel·lícules, de, bueno, moltes, des, moltes
heu
coses.
Heu tingut una col·laboració
especial
en aquest cas, a part de la Natàlia i tu.
Sí.
Qui més ha col·laborat amb aquest llibre?
Han col·laborat diversos experts. Un d'ells és el Cinto Ahram, que és el germà del Joseph Ahram, el que és un conegut broker i corredor. Ell també està vinculat al món de l'esport, és corredor, organitza maratons i curses. Després també ha col·laborat la doctora Eva Ferrer Vidal Barraquer, que és metgessa i de medicina de l'esport. Ha col·laborat un podòleg, ha col·laborat el grup Alimenta, que són dietistes... O sigui, cadascuna d'aquestes llistes les hem anat fent amb cadascun d'aquests experts.
I el Cinto Ahram, em sembla recordar que ell no era gens corredor.
El Cinto Ahram té una història molt bonica que havia de venir avui i no ha pogut
no
venir,
ser,
però
finalment.
És de les persones que l'esport li va canviar la vida. Ens explicava que el seu germà un dia de Nadal, bueno, el seu germà sempre li estava dient
has de córrer,
ja estava molt gras, i un dia a Nadal li va dir, bueno, escolta, a veure si hi ha nassos de...
Després dels torrons s'ha acabat.
La cursa aquesta amb mi, no? Li va posar una cursa. I ell es va posar a córrer i bueno, diu que no corria ni per agafar l'autobús. O sigui que era
aquells, molt sedentari. Aquells 20 minuts que dèiem abans no hi arribava, no arribava els 20 minuts.
Però mira l'ara, eh?
Ara sí, ara empaita'l, no mira el nom, empaita'l.
No, diu que tenia la dieta anti-runner, o sigui, no menjava res saludable. Diu, era el més... anti-runner que hi ha, no?, amb el seu dia a dia, i es va posar a córrer i s'ha primat, bueno, això ja fa potser 2 anys, 20 quilos, corre ultra-trails, bueno...
Per tant, és un bon exemple.
És un bon exemple.
Sí, i a més, el fet de que hagi col·laborat vol dir que també he tingut en compte moltes coses que potser les persones que ja estan habituades ja les tenen integrades i potser no els hi passarien pel cap, no? Perquè els que han hagut d'aprendre i agafar un hàbit que no era el seu hàbit justament natural, doncs segurament tenen en compte moltes coses. Unes d'elles són l'alimentació, ja ens ho deies ara. Em sembla que havies portat alguna llista d'alimentació com a exemple d'aquestes 100 llistes per runners, no?
Home, mira, una que més que res per ser així, conducta anti-runner pel que fa a l'alimentació. doncs diu, consumir pastisseria industrial i fer-ho sovint, això és
un... Això és una cosa que va...
Anti-runner.
Anti-runner.
Anti-runner, anti-esport, no?
Anti-saludable,
anti-tot. Després, abusar dels embotits, abusar dels fregits, abusar del consum d'alcohol, menjar fruita seca just abans de competir. També hi ha una sèrie de normes que en el llibre surten que per d'alimentació per just abans de competir. O sigui,
hi ha coses que
m'ajuden
en aquell moment, justament.
Clar, el tipus d'esmorzar, després, no?, per tornar-te a hidratar... Per... Bueno, és un món que realment l'has de tenir molt... Un altre, doncs, per exemple, prendre cítrics just abans d'una carrera sense haver-ho fet mai abans, tampoc no s'ha de fer.
Això deu tenir a veure amb l'acidesa, segurament, prendre llet, alguna cosa...
Clar,
del...
Prendre llet, també, just abans d'una carrera, tampoc es pot fer. Ara hi ha moltíssima gent que està fent
carreres.
Costa molt
de pair, Llavors, tu robes molta sang que la necessites,
que la necessites
a
per
les
córrer,
cames
no?
I per activar, la poses a la digestió.
I això dels cítrics?
El cítric suposo que és per...
Per acidesa.
Per el tema de l'acidificació, sí.
En realitat, sí, és sobretot això, que el dia que vagis a fer una carrera no facis coses que no has fet mai, no?
Alguna altra llista que tenim
sí,
aquí en aquest llibre?
Una que, pels oients que encara no han començat a córrer, una Vinga. Llista de motivadors.
Vinga, això és molt important.
A veure si aconseguim que algú, arrel d'aquest programa, es llenci a...
Ja en tenim una.
A més, lliga amb el que també has dit tu, Anna, no? Dèiem, bueno, doncs, una llista de motivadors, per exemple. Tenir un amic o amiga amb qui sortir a córrer o fer esport.
Fer-ho acompanyat,
Que deies tu, ara has deixat de córrer perquè la teva amiga ja no... Això és veritat, si no vas més avorrit que un ostre, no? Després, formar part d'un club o apuntar-te en algun club, sobretot al principi, per començar.
Per agafar el ritme, no, per agafar l'hàbit.
Oriol, no, o sigui, no intentis començar sol, apunta't a un
club. No, si jo ja no ho intento. Vull dir, de començar sol.
Una altra, la tercera cosa, música. Grava't música que t'agradi, perquè de veritat que, Rosa, sí, és molt més agradable... Exacte. Gravar-te música, el Kilian Jornet, o sigui, tota la gent que corre, i et dic el Kilian Jornet perquè el coneix tothom, però ja sabem que ningú de nosaltres és el Kilian Jornet, però tothom que va entrenar, tothom que surt a córrer, corre amb música, o sigui, no hem de pretendre sortir sense música, perquè no. Després, pels més avançats o que puguin, un entrenador personal, o sigui, busqueu algú que us condueixi una mica amb això, com al principi, que us faci una mica la rutina.
Si és algú professional, millor, no? És clar, a dir, també per controlar aquests excessos que dèiem abans que comentava la doctora.
Després, doncs, mira pel·lícules.
Pel·lícules?
Pel·lícules sobre córrer. Hi ha moltes pel·lícules i documentals
Carros
sobre
de
això.
Foc.
Que parlen de l'esport. Llibres, també, llibres per començar a entendre, no?, una mica, doncs, llibres que parlen sobre entrenament, sobre estirament, sobre dietes...
Totes aquestes coses deuen ajudar també a mentalitzar, a ficar-te dins de l'esport.
Els gadgets són superimportants, perquè si tu tens un... Amb els mòbils ja en tens prou, però amb els mòbils ara hi ha molts programes en els quals tu et pots baixar rutes, et pots baixar per controlar el temps, per... I després, l'última, les curses del barri.
No perdre't cap cursa del barri.
Clar, del barri
o de la ciutat o del poble.
Això motiva molt tenir un objectiu petit, proper.
Tenir objectius. I afegiríem alguna cosa, Rosa, així ràpidament, allò abans d'acabar?
Jo, quan sentia la Martiner, he pensat, ostres, hi ha una cosa que sí que m'agradaria dir. Per exemple, si t'agrada molt el mar, busca esports d'aigua, balers, procurar ficar-te no només en un club, sinó i amb grups d'amics, fomentar o fer voleibol a la platja, muntanya.
Si t'agrada la muntanya...
Els beneficis de la muntanya, per fer senderisme, per això, important. I els entrenadors personals que siguin sants, que tinguin competències emocionals sanes, sobretot per nens, de cara a l'evolució.
Doncs, escolta, ja sabem què passa dintre el cervell, però, a més, també quins motivadors externs ens poden ajudar a anar més enllà amb aquest esport. Anem a veure, doncs, ja podem respondre a la pregunta que havíem posat al principi del programa. Què passa en el nostre cervell quan fem exercici?
Infants, jovent, adults, savis, gent gran, voleu guanyar salut física, mental i emocional? Som-hi! Feu activitat física uns 30 minuts cada dia. Poseu-li emoció en l'activitat física, energia. Viviu allò que esteu fent. Els canvis que es produeixen en totes les edats estan comprovats a nivell molecular, estructural i a nivells conductuals i emocionals. Fem créixer les neurones, podem disminuir el dolor, guanyem memòria i potenciem el sistema immunitari. Mireu, no cal que les bambes siguin boniques. Mentre us moguin i us facin viure l'activitat física, ja serviran. Mens sana in corpore sano.
Moltes gràcies, Jordi. Molt si bé. Voleu saber més de tot això que hem parlat avui, Viaje a tu cerebro, de la doctora Rosa Casafont, Ediciones B, o bé aquestes 100 llistes per runners de la Martina i la Natàlia. Gràcies, doctora Rosa Casafont, per haver estat amb nosaltres avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Martina, gràcies. Anna, Jordi i Jordi Canatero. Gràcies a tots. I fins aquí el de cap i de nou d'avui. Gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau.
De cap i de nou, salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals. Us hem ofert la repetició del programa De cap i de nou. El teu estiu a Ràdio Estel. New York, New York. Ho sents? És el so dels teus moments, del teu dia i de les teves nits. Perquè a Ràdio Estel posem música a la teva vida. She loves you, yeah, 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 yeah. You think you've lost your love? Well, perquè els teus records i els teus instants es mereixen banda sonora. Yeah, 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 yeah. Siguis on siguis, en bona companyia. Ràdio Estel.
El senyor sap qui sóc. En tinc prou.
Joan 23.